Experiències de la vida. Un programa setmanal d'entrevistes, medicina i salut, oficis diversos, aficions variades. També ens visitaran persones de diversos llocs del món, però que viuen i treballen amb nosaltres, que ens explicaran què els fa tan interessants. Ens acompanyaran empresaris, esportistes variats, metges i sanitaris, escriptors, artistes i moltes més personalitats. Idea, guió i presentació amb Josep Maria Claravall. Això és Experiències de la vida.
Benvinguts, amics, una setmana més amb vosaltres amb el programa Experiències de la vida. Aquesta setmana tenim un convidat que està en temes de valls, parlem de coses de valls, que és molt important, i sobretot temes d'ONGs i tema de treball. Tenim aquí de convidat el senyor Tais Bastide Obrede, llicenciat en Història. Benvingut i bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molt bé. Bueno, per parlar amb ell, primer, com que sé que ell treballa en una ONG i treballa en dos llocs, en una ONG i treballa en un tema de valls que després parlarem. Ell està amb l'ONG SETEM Catalunya, SETEM Catalunya. Abans que res, voldria preguntar-li de què es tracta aquesta ONG.
Doncs mira, aquesta ONG, malauradament, com moltes altres ONGs, que el que fan és haver de cobrir, no?, el que haurien de fer els governs, no? Es dedica, està enllaçada a treballar en xarxa en diferents sindicats, sobretot en països del sud, i treballa en campanyes de drets laborals arreu del món, sobretot en el sector tèxtil i electrònic. Però no només això, o sigui, té moltes altres campanyes. És una de les ONGs històriques de solidaritat internacional, és de l'any 68.
Què vol dir la paraula SETEM?
Ostres, SETEM era un anagrama que ha quedat obsolet perquè referia al tercer món i actualment ja no fem servir aquests termes.
Val. Llavors, puc tutejar o et parlo de vostè com prefereixis?
No, parlo de tu.
De tu, sí. Una pregunta. A veure, quina tasca hi fas en aquesta ONG?
Doncs jo sóc tècnic de projectes a SETEM Catalunya. He estat treballant com a tècnic de projectes a nivell català, però sóc el tècnic de SETEM al Camp de Tarragona. Sí, sí.
Parlant d'ONGs, jo no tinc cap més remei que preguntar per una cosa que potser no ve el cas, però voldria preguntar-t'ho. Què opines del tema de la guerra de Síria, que sembla interminable en molts fronts, i inclús amb el que ha passat ara aquests dies, que hi ha hagut un helicòpter que ha tirat gasos i els crios, dones i homes han quedat tots molt, molt danyats. Com ho veus tot això?
Ostres, però suposo que podríem estar dies sencers parlant
només
sobre això.
Parlant una mica
et dic, només et faré referència a un tema que sí que té a veure amb SETEM Catalunya, que és el tema de la fabricació d'armaments. O sigui, la fabricació d'armaments no seria possible sense el suport dels bancs. De la banca tradicional. De fet, el 100% de les entitats bancàries que no pertanyen a la banca ètica financen d'alguna manera les empreses que es dediquen a fabricar armes. Totes. En el rànquing espanyol el número 1 és el BBVA, però absolutament tota la resta, sigui poc, sigui molt, normalment és molt, estem parlant de moltíssims milions, són el que fan possible, en gran part fan possible que actualment continuïn tirant-se bombes a Síria.
I curiosament, el nostre país és un dels països que més exporta armament i que pot ser que ho exporti indirectament i vagi a parar la guerra de Síria. Això s'hauria de frenar per evitar aquests problemes, però és molt difícil solucionar-ho. Llavors, jo també t'he de parlar d'un altre tema que, si no t'ho pregunto, em quedo amb les ganes, perquè tu ho has de conèixer força bé, què opines dels emigrants que venen de països africans, del nord d'Àfrica, que venen amb bateres, que paguen a uns mafiosos per poder arribar i moltes vegades s'ofeguen, inclús doncs, a les valles de Melilla. Jo, per cert, volia dir una cosa curiosa, vaig entrevistar a Ràdio Alcover ja fa un temps amb un africà que em va explicar com va venir fins a Almeria i em va explicar com la seva gent, els seus companys, morien de fred i de gana a la batera. Això és algo difícil de suentar. Tots aquests immigrants que fugen de Síria, que fugen de la misèria africana, tot, que van pujant cap aquí dalt on es pensen que aquí tenen la glòria, que tenen el seu porvenir per trobar una casa, per trobar un lloc de treball. Com ho veus tot això?
Bueno, és un drama i és una vergonya majúscula, no? per part nostra del primer món. En primer lloc perquè som, no? Des del primer món, és des d'on més es fomenten aquestes, no? desigualtats nord-sur. No? Són les grans multinacionals del primer món les que molt sovint acaben, no?, abocant a la pobresa i al treball esclau a milions de treballadors arreu del món. Són les grans potències del nord les que promouen guerres, no?, sovint relacionats amb interessos geopolítics i d'extracció de primeres matèries. I després som causants doblement d'aquest drama, perquè després som nosaltres mateixos, el primer món, les potències del primer món i els governs del primer món, qui barren el pas als refugiats per motius tant econòmics com de guerra. No? Som nosaltres mateixos qui cavem la fosa, no?, que és el Mediterrani i la muralla del Mediterrani, on s'enterren cada any milers de persones.
Aquí hi ha països que volen expulsar aquests immigrants i n'hi ha altres que els volen acollir. Tu, si fossis ara mandatari del nostre país, acolliries aquesta gent?
Actualment els països occidentals i concretament Europa estan plenament capacitats per acollir tots els exiliats, no? Tant polítics com per motius de guerres com per motius econòmics que està generant Àfrica, que és el que tenim més a prop.
Però aquí es van comprometre en aquest país i amb altres a una quantitat concret de migrants i es veu que no s'ha complert això. Pràcticament han vingut molt pocs. Vull dir, el govern que hi ha ara va enganyar dient que acolliria aquestes persones que no estan aquí. Això, com ho veus, això?
Bueno, com una irresponsabilitat molt greu, no? És, pues, a totes les societats occidentals li pertoca assumir part del, no, de part d'aquest drama, no, que hem generat, que estem generant nosaltres mateixos, i per tant és part de la nostra responsabilitat donar sortida amb això.
I una última pregunta sobre aquest tema, que ja parlem del tema que ens interessa més potser. Què opines dels top mantes i del que passa en aquest moment, que hi ha baralles, hi ha els comerciants es queixen, clar, un motiu, potser, però, i els emigrants és l'única forma de guanyar la vida. Tu com ho veus, tot aquest panorama?
Bueno, doncs són treballadors il·legals que s'estan guanyant la vida de l'única manera segurament que poden i que troben. Però són treballadors, com qualsevol altre. Sí, sí. Sense tots els drets que hauria de tindre un treballador.
Bueno, fem una mitja part musical, llavors parlem del tema que és més interessant. Fins ara. Reinventem-nos el consum, s'ha millor i més barat, s'ha millor i més barat. Reviscola l'esperança, refundem la dignitat. Reviscola l'esperança, refundem la dignitat. Refundem la dignitat, Ateneus cooperatives, pobles autogestionats, pobles autogestionats. Thank you.
Reapropiemos de la vida al treball cooperatiu. Reapropiemos de la vida al treball cooperatiu. Al treball cooperatiu, en salut i en energia hi ha un ensenyament actiu. Hi ha un ensenyament actiu. Estenent el suport mutu, un ariet col·lectiu. Estenent el suport mutu, un ariet col·lectiu. Un ariet col·lectiu, premi del poble pel poble. Un cavall de Troia al fil, un cavall de Troia al fil.
Competir és un lluny.
Després d'aquesta mitja part musical, escollida pel nostre convidat Tais Bastida, historiador, llicenciat en Història, hem parlat la primera part del seu treball a les ONG i ara anem a parlar d'altres temes, però primer volia comentar-li, perquè si és historiador, perquè es dedica a aquestes tasques que potser són diferents de la seva, del que he estudiat, que podia ser professor o alguna cosa.
Sí, de fet, estic llicenciat en Història de l'Art, concretament. Però, bé, no, la formació, no, universitària és una i els camins que t'aborda la vida són uns altres.
La teva tasca, per l'altre costat, estàs treballant en aquest moment a COPCAM. Podries explicar una miqueta què és això de COPCAM a Valls?
Mira, COPCAM és un dels 14 ateneus cooperatius que existeixen a Catalunya. És un programa que va començar al finals del 2016, que va engegar el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, que es dedica a la promoció, al foment, a la formació, a l'acompanyament d'empreses cooperatives, empreses de l'economia social i cooperativa, perquè no només jurídicament són cooperatives, i a tot de tasques de difusió i promoció d'aquest tipus d'economia, no? D'aquesta altra economia, diguéssim, on intervenen valors socials.
Qui ho va promoure, aquesta cooperativa? Qui la va promoure o qui la va crear? Qui va ser idea? Perquè això està, pel que veig, en diversos llocs. Està al Camp, que és aquí a Valls, a Baix Camp, deu ser Reus, a Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Santa Coloma de Queralt i a Tarragonès. Però la creació d'això, qui ho va ser? De qui va ser idea? De la Generalitat, potser?
O sigui, la Generalitat crea aquest programa que es diu Ateneus Cooperatius. N'hi ha una a cada territori del Camp de Tarragona. N'hi ha una a cada territori de Catalunya. En el Camp de Tarragona, en concret, aquest Ateneu, aquest dispositiu que es diu Ateneu Cooperatiu, es diu COPCAM, i COPCAM sorgeix de l'aliança d'una vintena de tant d'entitats com d'administracions públiques com d'empreses cooperatives que s'uneixen per desplegar aquest servei públic en el territori.
Llavors, les persones que tenen una carrera, tenen estudis, tenen inclús els seus diplomes de les diferents feines, però està sense treballar res. Tu els animaries a fer una cooperativa amb altres companys que estiguin en la mateixa situació?
Bueno, jo en primer lloc no distingiria entre si tenen una carrera o no, perquè abans, per exemple, que em preguntava sobre el fenomen del dels manters, no? Doncs precisament els nostres companys de Barcelona han ajudat a la creació d'una cooperativa que es diu Top Manta, que és una cooperativa de, o sigui, manters que venen pel carrer, s'han unit per crear una marca pròpia de, no, de roba, d'espardenyes, de bolsos, etc., per bandejar, no, o poder sortir de la il·legalitat i regularitzar d'alguna manera la seva activitat econòmica, no? Per tant, això es va dirigit a tothom. La reflexió que fem és qualsevol persona, qualsevol grup de gent que vol emprendre, que vol iniciar una activitat econòmica, pot plantejar-se fer-ho en solitari o fer-ho en col·lectiu, no? O sigui, normalment si ho fas en col·lectiu sempre pues sempre és sempre estàs més acompanyat, no? Sempre pots afrontar tant els problemes com les alegries, no? Més fàcilment i amb més garanties. I per altra banda també doncs hi ha una qüestió de valors, no? O sigui, no és el mateix, no, ja legalment, jurídicament, tal com estan pensades, no? I dissenyades les empreses convencionals com poden ser SL, SA, etc., no són igual com per exemple les fórmules de l'economia social, com poden ser una cooperativa, com poden ser una fundació, una associació, etc., no? O sigui, estan més, la seva democràcia interna està blindada, està garantida i són molt més flexibles en el sentit de que poden crear-se cooperatives sense afany de lucre, poden crear-se cooperatives d'iniciativa social, etc.
Vosaltres procureu fer cursos a aquest personal perquè pugui estar preparat, col·lectius o individual, feu cursos?
Sí, de fet ens dediquem bàsicament a això, fem formacions, de fet fem itineraris formatius que consten de més d'una sessió, per un cantó pel foment d'aquest tipus de cooperativa i d'aquest tipus d'empreses, però per l'altre cantó també per la gent que vol ja iniciar, no? Que ja té una idea, que ha aterrat més o menys, no? Una idea de negoci, d'empresa, i l'ajudem doncs a fer tot el pla d'empresa, l'ajudem sobretot en tot el procés de donar-se d'alta com a empresa, no? És a dir, els assessorem a l'hora de fer els estatuts, de pensar, no? Què no cal, què és important tindre present, què és important formar-se, no? Quines llacunes tens, com te podem ajudar, quina formació extra podem buscar, no? Perquè el teu projecte d'empresa tiri endavant. Però sempre dintre d'aquests paràmetres del que és l'economia social i cooperativa.
Les empreses de quin tipus de productes són més o menys, o les més normals?
De tot, perquè hi ha, per un cantó hi ha tot el que són empreses d'inserció, empreses, no, vinculades al tercer sector social, no, com poden ser la Fundació Formació i Treball, com poden ser la Pere Tarrés, com poden ser Gentis, no, aquí a Valls, GINAC, hi ha tot aquest tipus de fundacions i d'organitzacions del tercer sector que són grans, que tenen activitat econòmica important i que es dediquen sobretot a l'inserció sociolaboral, etc. Per altra banda, hi ha tot el món de l'empresa cooperativa, que abarca tots els sectors de productes i serveis, o sigui, absolutament tots. Potser tenim més al cap el sector agrari, no?, que és el que relacionem quan parlem de cooperatives, però actualment cooperatives n'hi ha absolutament de tot tipus, de tots els camps, i digue'm un sector i...
Sí. Bueno, aquí a Valls l'empresa són molt variades, és un lloc que, a part de l'agricultura, hi ha molta variació d'empreses. El que passa que el tipus de persona que ve, què acostuma? Més tema fabricació o distribució? O la cooperativa que feu és més aviat de fabricació o distribució?
No, de tot tipus, absolutament de tot tipus de serveis, sobretot també. Per exemple, hi ha dues cooperatives que vam ajudar a constituir-se l'any passat, que són d'aquí a Valls. Un és Punt d'Accés, que és una cooperativa de treball que es dedica als serveis d'internet i telefonia. O sigui, tu pots contractar mòbil i internet a casa teva a través d'ells. I l'altre és Produccions Saurines, que són una cooperativa d'audiovisual, que es dediquen a fer documentals, etc.
Quanta gent hi treballeu, aquí a Valls? Aquí a Valls, quantes persones esteu treballant?
A on?
Aquí a Valls,
al
camp de Valls. Sou moltes persones?
Bueno, no som persones que estiguem aquí a Valls i no som d'aquí a Valls, som un equip de... Entre totes les persones que fan tasques, no, de forma professional a Copcamp, doncs seríem al voltant de 10 persones que estem treballant en el conjunt del Camp de Tarragona.
A la zona del camp o al Camp de Tarragona?
Però és que tots treballem a tot arreu.
Ah, val, perfecte, molt bé. Llavors aneu combinant. Llavors tot aquest tema, clar, vosaltres heu de cobrar un sou, de fer aquesta tasca. Qui financia tot això?
La Generalitat de Catalunya.
Val. I la finançació de les possibles empreses cooperatives hi ha facilitat per trobar crèdits per part dels bancs?
Sí, perdona, t'he dit que ho finança la Generalitat, no és ben bé així, ho finança la Generalitat i el Ministeri. El Ministeri també aporta finançament.
Quin Ministeri? Quin?
Sí, el Ministeri d'Empleo.
Vale, perfecte, molt bé.
Llavors, em preguntaves el finançament d'aquest tipus d'empreses. Sí,
per les empreses que es posen, que si volen diners i tal, tenen facilitat per part de les entitats bancàries o és difícil? Perquè hi ha hagut una temporada que hi havia problemes per trobar crèdits. Sí. Ara sembla que les entitats bancàries estiguin ja més obertes a oferir crèdits.
Nosaltres el que coneixem és el finançament que ofereix la banca ètica i cooperativa, val? Que és aquest tipus d'entitats financeres que no són les convencionals i que de fet es dediquen a finançar projectes socials i empreses de l'àmbit cooperatiu i de l'àmbit social, no? O sigui, són, per exemple, doncs, Triodos Bank, COP57, Oicocrèdit, no? Són, i me'n falta una, que és Fiara, exacte. Són aquestes quatre entitats bancàries de banca ètica, es dediquen a finançar projectes de projectes cooperatius. O sigui, funcionen, són unes entitats bancàries que funcionen diferent, que tenen uns criteris diferents a l'hora de donar crèdit, no? I que es basen més en les necessitats de les persones i dels projectes col·lectius, sobretot.
Fem una mica d'intermig musical i així les persones que ens escolten tindran la cosa més variada.
Recorre els camins amb cançons senzilles i, com sempre, a les illes del meu ventre he parat el temps i records que estimo mai no he entès. Cada passa que camino l'he farcit amb detalls, cada nou dia amb nous balls m'he enrolat al circ. I ara vaig en caravana i ara cada poble en clau ni fa parada. M'he enrolat al circ i ara vaig en caravana i ara cada poble en clau ni fa parada. I com jo que parlo, i com tu que escoltes, passejant pels contes i pels terrats de Ciutat Vella, on la màgia s'estavella i ara en un sol crit hey! He posat tota esperança quan la nit ens abraça. Porto la cançó a la plaça, l'he farcit amb detalls, cada nou dia amb nous balls. M'he enrolat al circ i ara vaig en caravana i ara cada poble en clau ni fa parada. M'he enrolat al circ.
Bueno, has portat bona música, amic Tais, per amenitzar el programa. Està molt bé aquesta música.
Sí, de fet són xarangos, suposo que els oients el coneixen, que l'he triat perquè Xarango és una cooperativa.
Estupendo. Però llavors, dient... si ells volen baixar del YouTube aquesta cançó, què han d'escriure?
Home, Xarango.
Xarango sí, i sí, ja surt automàticament.
Sí, sí, segur que els oients saben perfectament on trobar-los.
O sigui que han posat la música dient el programa. L'altre dia que vam fer una entrevista amb la campiona del món de culturisme, vam posar una música de bateria impressionant també. Bueno, seguim preguntant sobre el tema de la COPCAM, que és com ajudar les persones a fer una cooperativa. El segon any de funcionament d'aquest programa, quins resultats ha obtingut?
Bé, aquesta és la segona convocatòria d'aquest programa. En la primera convocatòria vam atendre més de 70 casos i d'aquests van acabar constituint-se en cooperativa 13. Després hi ha casos que, evidentment, per constituir una cooperativa o constituir qualsevol empresa, no? És un procés llarg, no? O almenys nosaltres recomanem que sigui un procés que sigui el màxim de garantista possible perquè l'empresa tingui èxit. Per tant, hi ha diferents projectes de l'any passat que aquest any doncs, segurament acabaran constituint-se també.
Valtros, ja que feu tot això, com es coneix la gent per poder saber? Perquè jo va ser una cosa casual que vaig passar davant de la Vall d'Hort, on teniu aquest lloc, i vaig veure, per això vaig dir, farem una entrevista. Però les persones que no ho saben... com arriben a saber? Hi ha algun sistema que algú penjat en un grup o una pàgina d'internet que es doneu a conèixer? Com funciona això?
Mira, deixa'm tirar un moment enrere. Un altre dels resultats de l'any passat és que vam superar la cinquantena d'insercions. No? En el total d'intervenció que va fer COPCAM, creació de noves empreses, etc., es van inserir laboralment una cinquantena de persones. Pel que fa a la difusió de COPCAM, doncs COPCAM té un servei de premsa, de fet és una de les entitats membres de COPCAM, que és la Conca 5.1, es dediquen a tot el servei de comunicació i ho fem a través d'una pàgina web, ho fem a través dels mitjans de comunicació, amb rodes de premsa, etc. Ho fem en insercions publicitàries i ho fem sobretot en col·laboració amb la pròpia xarxa que tenen les ara ja més de 40 entitats membres de COPCAM, val? On hi ha doncs, també administració pública, hi ha serveis d'ocupació i empresa, etc.
Què és l'economia social? Per donar a conèixer la gent que no sàpiga el tema.
Sí, bueno, potser és una miqueta enrevessat, no? Perquè hi ha qui parla d'economia social, hi ha qui parla d'economia solidària, hi ha qui parla d'economia cooperativa. Bé, al final, l'economia social potser fa més referència a l'àmbit del tercer sector social, no? Tots són totes aquestes fundacions, associacions, no? Que es dediquen a la inserció sociolaboral, etc. Però no només, no? No és només això. L'economia solidària és potser un concepte més ampli, no? Que fa referència, diguéssim que el motiu principal de l'economia solidària o la reflexió principal de l'economia solidària és empreses i iniciatives econòmiques que fiquin al centre les necessitats de les persones, no? Tant treballadores com de la societat, o sigui, no importa tant els beneficis, no? Que extreguin, per exemple, els accionistes o els propietaris d'una empresa, no? Això és, en l'economia solidària això no és una prioritat, com sí que ho és, no? En, per exemple, en les empreses de l'IBEX 35 o grans empreses. L'economia solidària el que diu és no, aquí tot el que genera una empresa ha de servir per autoocupar-se, per generar treball estable i digne, no? I el màxim digne possible. O sigui, aquests serien una mica les coordenades de l'economia solidària. I l'economia cooperativa seria veu també de tot això, però és bàsicament doncs, l'economia formada per cooperatives, no? I que neixen de la necessitat d'ajuntar-se, no? Tant persones individuals com empreses cooperatives entre elles, no? Això de doncs, junts, no? Junts és més fort o és més fàcil que optimitzis, no? Maquinària, que optimitzis serveis, que optimitzis, etc.
A què dius les persones que estan escoltant ara i diuen, no, per primera vegada m'he entrat del tema aquest de la COPCAM i m'interessaria fer això, vull dir, i estan indecisos, no saben a què fer, tant els que tenen carrera com els que tenen ofici de qualsevol manera, què els hi aconsellaries?
Jo els hi aconsellaria que es preguntessin quin tipus de quins objectius tenen, no? O sigui, quin és l'objectiu principal per voler emprendre una activitat econòmica, que es preguntin si, per exemple, doncs, si és que es volen fer rics, no? Si és que tenen una idea genial i fan una start-up i s'aniran a Silicon Valley, o si el que volen simplement és viure dignament, no? Tindre un sou, viure dignament, i a més si el que volen és treballar en solitari o si el que volen és compartir treball o compartir projecte amb algú més, no? Amb algú més amb el qui tenen confiança, amb algú més amb qui pensen que es poden complementar a nivell de, no? Perfils professionals o laborals, etc. Això és clau, perquè és que molt sovint la conclusió, o sigui, molt sovint el que acaba passant és que tothom acaba constituint una SL, no? Quan la fórmula jurídica que més, no? que més s'adapta a la seva idea d'empresa és el de la fórmula cooperativa. Per totes aquestes raons que estàvem dient.
Aquest tipus de cooperatives tenen avantatges fiscals?
Sí, tenen avantatges fiscals. Per exemple, hi ha diferents tipus de cooperatives, però les més habituals, que són les cooperatives de treball, poden arribar a tributar el 10%, mentre l'empresa convencional tributa el 25%.
10% de beneficis?
Sí, sí, sí. Però a part d'això, hi ha tota una sèrie, sí que l'administració, no? Cada cop hi ha més la tendència de generar subvencions, de generar ajudes, no? de generar tot una mena de serveis, no? d'avantatges i de serveis financers que atenguin les necessitats de les empreses cooperatives. O sigui, les cooperatives de treball, per exemple, estan considerades com, no, d'interès públic, precisament per aquest caràcter que tenen d'autoocupació, val? I de que l'objectiu que tenen és l'autoocupació i generar treball estable, no és l'extracció de beneficis cap a inversors.
Quina edat acostumen a ser aquestes persones que fan la cooperativa? Són gent jove, de mitjana edat, més grans, o hi ha de tot?
Hi ha de tot, hi ha absolutament de tot. Nosaltres hem atès tot tipus de gent, tot i que sí que és veritat que ara potser hi ha una mica un petit boom, no? o una nova onada, millor dir-ho així, hi ha una nova onada, no? de moviment cooperativista i de noves cooperatives que es creen a partir de gent bastant, bueno, majoritàriament jove.
A mi l'altre dia em van informar d'una cosa, no sé si tu estàs al cas, que es pot estudiar cursos diferents a través d'internet totalment gratis. Només s'ha de posar al Google la paraula Activate-Home. Ho sabies tu això o no?
No el conec, aquest programa en concret.
Doncs aquí es veu que això, descarregant la informació, llavors pot fer programes d'estudis totalment gratuïts a distància per internet. Això ho aconsellem per les persones que no diuen no tinc diners per estudiar. Si no estudies, no treballes. Si no estudies ni treballes, seràs un nini. Què els diries tu a aquests que ni estudien ni treballen, que són ninis, que diuen, bueno, com que hi ha crisi, no cal que fem res, perquè la cosa està molt malament, i són pessimistes. Per animals de que deixin de ser uns ninis, perquè ja dic, si no estudien, és perquè no volen, perquè poden estudiar gratis, i si no treballen és perquè potser no han buscat el treball amb les ganes que haurien de buscar-lo, i són passotes en aquest aspecte. Això és un bon consell, perquè de ninis hi ha molts, que per cert diuen encara el volen fer anar a la mili, aquests que no fan res.
Sí, clar, fins aquí hem arribat, no? Sí, això es depèn de les... No sé, vaja, no em ficaré en aquest camp, no em ficaré amb les condicions, no? I amb la condició personal de ningú, i evidentment si he de destacar alguna cosa és la condició de aquest, la condició, o sigui, la manca de garanties, no? que per part de l'Estat hi ha per donar sortida a tot aquest tipus de problemàtiques, com pot ser l'atur juvenil, per exemple, o l'accés a la universitat, que evidentment ha deixat de ser universal i només es poden permetre certes butxaques.
Aquests joves que ni treballen ni estudien, tu obligaries que fessin serveis socials o anessin a la mili, si fossis una persona que poguessis decidir el tema?
El problema és que no es pot decidir, perquè, com he dit, tu no pots decidir anar a la universitat, o sigui, ho decidirà la teva butxaca o la de tons pares, i tu no pots decidir anar a treballar, perquè ho decidirà el mercat i ho decidiran les condicions de treball que aquests últims anys han rossat l'esclavitud.
Bueno, això estem d'acord, però el que passa que a vegades hi ha persones que diuen això d'estudiar és molt complicat, és molt difícil.
Clar, però engegar un debat, no?, sobre qüestions tan importants a partir de casos concrets i particulars em sembla una mica frívol.
Sí, sí. Bueno, jo deia perquè per animar aquests que estan sense fer res, que ni treballen ni estudien, que saben a partir d'avui, si no ho sabien, que buscant al Google Activate-Home poden escollir una sèrie de cursos totalment gratuïts per internet, i llavors si estudien i tenen un títol ja tenen un currículum més fàcil a l'hora de buscar treballar. Fem un termig, l'últim musical, i parlem a l'última recta final del programa amb el nostre amic Thais Bastide. I per cert, volem donar les gràcies al nostre control, al Toni Escode, que sense ell no podíem fer el programa.
Als balcons de flors i sona un vals, a les valls adormides, mentre trafico el meu amor, que és polissó de valls i viles. Caduc els ulls, mal temps i fred, que l'he somiat amb tu. Un viatge llarg.
He robat a un circ sencer tota la màgia per regalar-te. He saltat 200.000 trens per fugir amb tu de matinada.
I he seguit tots els camins i he traficat amb l'enyorança mil desitjos infinits sota la pell, la nit descalça.
Podríem dir a les persones que ens escolten de Valls del Camp on està situada l'oficina per si volen visitar algun dia. A la Vall d'Or, quin número de Valls?
22. A la Vall d'Or, 22 baixos. Això està entre la pastisseria Fabra i les pintures Soler.
Ens pots dir els horaris que es poden vindre, de dilluns a divendres?
Sí, està obert de dilluns a divendres, tot i que, de fet, està obert tot el dia, però l'horari que nosaltres fiquem d'atenció al públic, no? on qualsevol persona pot vindre i l'atenem sobre el seu projecte, sobre, bueno, sobre la seva casuística, és el, són els dimarts. Els dimarts durant tot el dia.
Exclusiu el dimarts.
Sí, el dimarts
però
és el dia...
Però han de demanar hora?
El dimarts és el dia que tenim reservat en què qualsevol persona que vingui l'atenem sobre el seu projecte. O això, o si no, demanar hora. O sigui, amb cita prèvia, a través de la nostra web, copcamp.cat, ens podem ficar d'acord i ens podem trobar qualsevol dia, qualsevol hora, sempre que ens vagi bé. Però llavors, sense cita, sí que són els dimarts el que tenim reservat per atendre tothom.
No obstant, ells poden passar el dia que vulguin pel carrer Valllord i demanar un fullet d'aquests que tenim al davant,
exacte,
que s'ho vagin estudiant, inclús poden demanar hora també, no?
També.
Escolta, jo voldria vindre a tal hora. Els dissabtes tenim obert o tancat, els dissabtes?
Els dissabtes, quan treballem, acostumem a fer-ho fora.
Val, no, però feu molta tasca fora. Val, perfecte. Jo voldria fer ja molt poca cosa de preguntes, perquè sé que tens molta pressa, acabes de vindre de Barcelona i tens que marxar a Tarragona. Ara on vius, tu? Aquí a Valls?
A Valls,
a Valls. Molt bé. Portes una vida molt escopetejada. Jo voldria preguntar-te la teva opinió sobre Valls Genere, que és l'altra fórmula que hi ha a Valls per a les persones, doncs, que els hi hagi informació, els hi una feina. Què opines de Valls, la tasca de Valls Genere?
Bueno, de fet, Valls Genere és una de les entitats membres de COPCAMP, conjuntament amb els altres serveis d'ocupació i d'empresa d'altres ajuntaments del Camp de Tarragona. O sigui, de COPCAMP en forma part Valls Genere, però en forma part també Tarragona Impulsa, Mascarandell, l'Eina del Vendrell, Cambrils Emprèn, o sigui, són diferents serveis, no?, municipals d'ocupació els que formen part de COPCAMP, i juntament amb aquests organismes intentem coordinar o intentem treballar temes relacionats, no?, amb la nostra feina. Ara precisament amb Valls Genere hem programat un taller xerrada pel dia 25 d'abril a 6:45.
En quin lloc?
Aquí, a Valls Genere, mateix.
Que a la sala gran.
Sí, serà una xerrada en genèric sobre emprenedoria col·lectiva, on nosaltres explicarem, no?, tot això que m'ha estat explicant avui, quines són les claus, no?, de l'empresa social i cooperativa, i on vindrà també un cas que servirà d'exemple per a la gent que vulgui fer preguntes, que vulgui veure un cas real, no?, d'una colla del Priorat, que és una associació ara mateix, i que està fundant que s'està transformant en cooperativa, precisament perquè estan començant a donar serveis, es dediquen sobretot a l'àmbit del turisme, de les visites, de la descoberta del patrimoni, etc., i que vindran per explicar el seu cas.
Jo només tinc una última pregunta per fer, perquè sóc sempre mirat molt curiós a l'hora de fer preguntes. Fins fa un temps hi va haver només l'INEM per les persones que no trobaven feina. No hi havia cap més lloc, sinó que t'apuntaves allí i ja està. I ara hi ha una quantitat enorme d'empreses privades on proporcionen feina. Tu què opines? Això és bo, que hi hagi llibertat d'haver moltes empreses privades, o no és bo? Com ho veus?
Home, jo d'entrada el que em fa por d'això és l'omissió de l'administració, no?, davant d'una tasca que tenia adjudicada, que és el de generar ocupació, no?, i garantir una miqueta, no?, el dret al treball a la societat, no?, en el moment en què l'administració cedeix aquesta tasca a l'àmbit privat, sempre fa una mica de por i dolor, també, no?, tant en l'àmbit del treball com en l'àmbit de la sanitat, com en qualsevol altre àmbit del que podríem denominar serveis bàsics, o que entenem que són bàsics o de vital importància.
És que n'hi ha moltes, d'empreses privades, moltíssimes. Bueno, a mi ja no em queda res més que preguntar. No sé si s'ha deixat alguna cosa de comentar, que tu voldries dir, mira, no m'has preguntat això, però voldria afegir aquesta frase, voldria afegir aquesta explicació. Tu tens els micròfons oberts online, que vol dir que ens escolta tot el món. Parlar en català, no sé si s'entendran, però bàsicament aquest programa està dedicat a la gent de la zona del Tarragonès.
I doncs aprofito per fer una invitació, que no sé si servirà per gent que ens escolti de fora de Catalunya, però en tot cas també hi estan convidats. El dia 12 de maig, durant tot el dia, celebrarem la primera fira de l'economia solidària del Camp de Tarragona a la plaça Corsini, davant del Mercat Central, que és una plaça nova que hem fet ara. Hi haurà diferents activitats, però sobretot el que hi haurà serà estants de moltes entitats, cooperatives, fundacions de l'àmbit aquest de l'economia social, de l'economia solidària.
Plaça Corsini de Tarragona.
Exacte, durant tot el dia. Activitats, música, menjar, xerrades i sobretot això. Si algú ho diu, doncs, ostres, a mi m'agradaria apropar-me en aquest món, m'agradaria saber quins productes i serveis puc consumir que estiguin d'acord amb els meus valors socials, doncs aquest serà el moment.
Durarà un dia exclusivament aquest event. Pot ser molt interessant per molta gent que assisteixi i que sempre es poden treure coses molt positives. Agraeixo al nostre amic Tais i li doy moltes gràcies perquè és que és un home molt ocupat, ha vingut de Barcelona, ara marxa cap a Tarragona.
Com tothom.
En fi, bueno, portem una vida molt estressats. Llavors, agraeixo que hagis estat aquí i si d'aquí un temps creus convenient parlar de temes que no hem tocat, podem fer un altre programa, exactament igual. I agraeixo a l'Alba Nebot per posar la seva dolça veu a la presentació del programa. No sé com es diu, amic Toni, la presentació o...
La careta.
La careta. Perquè jo no ho soc. Tenim aquí l'amic Toni Escode, que ens ha posat el control de veu o vies de so. Moltes gràcies i fins la setmana que ve per el programa. I moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Circuit del capital, una economia fora del circuit del capital, del circuit del capital, és on es materialitza democràcia radical, democràcia radical.
Experiències de la vida. Un programa setmanal d'entrevistes, medicina i salut, oficis diversos, aficions variades. També ens visitaran persones de diversos llocs del món, però que viuen i treballen amb nosaltres, que ens explicaran què els fa tan interessants. Ens acompanyaran empresaris, esportistes variats, metges i sanitaris, escriptors, artistes i moltes més personalitats. Idea, guió i presentació amb Josep Maria Claravall. Això és Experiències de la vida.